Víctor Alexander, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Avui aquesta música m'és com molt familiar, una gran pel·lícula, una gran producció d'una època molt concreta, però de fa ja molt de temps, no?
Sí, sí, és que avui dedicarem l'espai als peplums. Peplum és el mot llatinitzat, que ve del grec peplos, i que és un terme que s'utilitza per definir les pel·lícules d'època, les pel·lícules històriques, bàsicament de romans o aquelles que apareixien túniques per tot arreu i els homes anaven amb faldilles.
Doncs, molt pròpies per aquesta època, no?
Sí, exacte. I esclar, són precisament les pel·lícules que les televisions de molts països pels vols de Setmana Santa o la mateixa Setmana Santa doncs projecten contínuament. Nosaltres avui no escoltarem els diàlegs d'aquestes pel·lícules, sinó que escoltarem les seves bandes sonores, perquè normalment eren grans bandes sonores. Hi havia al darrere doncs, grandíssims compositors i val la pena doncs recrear-s'hi. Hem obert amb La túnica sagrada, que és una pel·lícula de l'any 53, de Henry Koster, amb el Richard Burton, la Jean Simmons i el Victor Mature, i estava situada a l'època de Calígula, per exemple. La banda sonora en aquell cas va ser composta per Alfred Newman, que era aquesta música que ara sentíem, Alfred Newman. Un altre peplum històric és el que va rodar l'any 1959 William Wyler amb Charlton Heston i Stephen Boyd, que era Ben-Hur. No era la primera vegada que aquesta novel·la de Lewis Wallace, val a dir que era un escriptor, que a més de ser escriptor era militar, de l'època de Lincoln, i era molt, molt lleial a Abraham Lincoln. I a més de ser militar, escrivia. I aquesta novel·la seva va ser portada al cinema l'any 1907, curiosament amb una pel·lícula que només durava un quart d'hora. Imagina't un totxo com Ben-Hur, resumit en 15 minuts, en un curtmetratge, pràcticament.
Estalvia moltes coses.
Sí, Déu-n'hi-do. Després es va fer una versió ja muda també, però més llarga, de l'any 1925, que la va fer Fred Niblo, amb un actor protagonista que era, en aquell moment era molt conegut, que era Ramon Navarro, que era un mexicà. I, finalment, ve la del 1959, que és la de William Wyler, amb una banda sonora exquisida composta pel gran Miklos Rozsa.
Bé, escoltant aquesta banda sonora de Ben-Hur, una de les imatges que tothom li ve al cap, Víctor, és la del Deu Manaments. L'escena, precisament, en què Moisès separa les aigües del Mar Roig. Suposo que en aquell moment...
Bé, ara escoltàvem Ben-Hur encara, eh?
Ben-Hur, sí.
Sí, Ben-Hur.
Sí.
I una de les característiques d'aquestes pel·lícules, per exemple, és la seva llargària.
Efectivament, són històries
llargues.
Molt llargues que sí. Segurament sobrepassaven les dues hores en molts casos, no?
Sí, per descomptat. Moltes vegades duraven 3 hores, algunes 4. La túnica sagrada era la més curta d'aquestes, que durava 2 hores i quart. Era molt curteta, no? Bé, curteta dintre del que és el gènere o el subgènere. Però després hi havia... Ben-Hur, concretament, durava 3 hores i mitja. Aquesta que escoltàvem ara, 3 hores i mitja. I la més llarga seria els 10 manaments, que en durava gairebé 4, 3 hores i 3 quarts. I a més hi havia descans. O sigui que hi havia un quart d'hora de pausa, d'intermedi. aquesta pel·lícula, aquesta, la música que ara escoltàvem, que era Ben-Hur, ja s'havia portat el, com hem dit, ja s'havia portat al cinema, però això també havia passat amb els Deu Manaments. Els Deu Manaments, dirigida per Cecil B. DeMille, de la qual ara parlaves, hi ha una versió muda de l'any 1923, que l'havia fet el mateix DeMille, però ell era un home molt religiós, profundament religiós, i el que volia era tractar el tema amb molta més grandiositat i amb el que era el cinema sonor, i aleshores va fer Els Deu Manaments a la versió que tots coneixem de l'any 56. Aquí, aquesta pel·lícula, bé, aquesta és per descomptat un dels grans pèplums majúscules de tota la història. Hi van participar 20.000 extres. Les efígies que sortien estaven fetes a escala natural, i va ser un èxit total, que va recaptar l'any 56 65 milions de dòlars de l'època.
Era una gran aposta.
Home, sí, va ser un èxit brutal, espectacular. A més, clar, sempre passa amb aquestes pel·lícules que duren molt... Ara acaba de baixar la cadira, la tornem a pujar. És una cadira que puja i baixa, la que estic assegut. I aleshores, doncs, són pel·lícules que els rodatges són molt llargs, molt dilatats, i sempre passen moltes coses, perquè són tantes i tantes setmanes, i aquí van passar coses. Algunes de les que van passar, per exemple, va ser que Cecil B. DeMille va patir un infart. I aleshores, el van haver d'hospitalitzar, però l'home es va recuperar d'una manera rapidíssima, i tres dies després tornava a estar al capdavant de la maquinària aquella del rodatge. Imagina't la de quantitat de gent que has de dirigir, tot és brutal.
Doncs
no?
Imagina't si ho has de tenir parat molts més dies.
Sí, clar, està tot aturat sense el director, imagina't, no? De tota manera, una de les grans coses d'aquesta pel·lícula, per exemple, com dèiem també, és la seva música. I la música la va compondre el meu estimadíssim Albert Bernstein, i en va fer una obra mestra.
Ara sí que estàvem escoltant els 10 manaments, i per tant allò que abans et preguntava, Víctor, sobre aquesta pel·lícula, l'escena que recordem molts és aquesta de Moisès separant les aigües, que en aquella època, en aquell moment, pel telespectador hauria ser una cosa inverosímil, no?
Sí, no, era una... moltíssima gent esperava aquesta escena. Tothom en parlava, de l'escena de la separació de les aigües, quan passen els carros del faraó perseguint els jueus, etc. I esclar, tothom la volia veure. Avui dia, jo crec que un nen de P3 amb el mòbil ja la pot dissenyar. Vull dir que avui sembla de joguina, aquella escena.
No, ja no té gràcia.
Clar, és que quan la veus, avui dia tot seria digital, evidentment. Però en aquell moment es va fer... Van fer el següent. És a dir, van construir un estany especialment per la pel·lícula, i aleshores hi van abocar 1 milió de litres d'aigua que s'havien de separar. Bé, l'estany s'obria i perquè passessin els jueus, i després l'estany es tancava quan venien els carros del faraó. I per aconseguir l'efecte de la separació de les aigües, el que van fer era abocar l'aigua, i l'aigua anava caient dintre de l'estany, però el que van fer va ser projectar això a l'inrevés. de manera que l'aigua semblava que replegava. Uh-huh. I semblava que realment les aigües se separessin, però en realitat el que estaven fent era abocant-hi aigua, però a l'inrevés semblava que no, que fos el contrari, que l'aigua anava cap amunt.
Encara sí. va ser enginyós, no?
Sí, sí, dintre del que era l'època era fantàstic, quedaves bocabadat, tothom en parlava d'aquella escena. I era el truc d'efectes especials. Charlton Heston, aquesta pel·lícula es va fer superfamós, perquè és anterior a Ben-Hur. Ben-Hur ve després. La que el fa més famós és aquesta, tot i que ell ja havia fet algunes pel·lícules, però clar, no s'havia fet tan famós. Una altra pel·lícula, un altre pèplum històric, és Cleòpatra, dirigida per Joseph Leo Mankiewicz. Aquí aquesta pel·lícula va estar a punt de causar la fallida de la Fox, perquè va patir piles i piles d'interrupcions, afers interns durant el rodatge, enfrontaments entre el director i els productors que no s'entenien, la salut de l'Elizabeth Taylor era fatal, l'havien d'operar, intervenir contínuament, i a més, hi havia doncs, el famós enamorament d'Elizabeth Taylor i Richard Burton. I com que, clar, tota la premsa n'anava plena, perquè a més, com que tots dos eren casats, cadascú amb la seva parella, doncs esclar, el marro estava servit,
clar.
I tot això va influir moltíssim en el rodatge. Finalment la pel·lícula va patir moltes mutilacions contràries a la voluntat del director per part dels productors, i la pel·lícula va quedar reduïda a 3 hores i quart.
Que no és poc.
No, però és una bona pel·lícula, té dues parts molt diferenciades, és una pel·lícula però mutilada en definitiva. Estem parlant, com dic, de Cleòpatra. I l'autor de la banda sonora és un dels grans compositors de Hollywood, que és Alex North.
Doncs segurament que moltes d'aquestes pel·lícules que avui estem comentant, Víctor, les podrem veure d'aquí 4 dies a la televisió, perquè per Setmana Santa acostumen a projectar-se, però en realitat són pel·lícules molt poc televisives, perquè estaven pensades per pantalla panoràmica, i quan això ho veus a la televisió perd una mica la seva gràcia, no?
Sí, la perd, moltíssima gràcia perd, perquè clar, són pel·lícules on surten moltíssima gent, grans espais oberts, molts extras, molts figurants, hi ha batalles entremig, hi ha moltes coses, i estan pensades per un format de pantalla gran,
clar.
Molt gran, i reduïdes a la petita pantalla, a la pantalla de televisió, doncs aquestes pel·lícules es veuen desvirtuades i veuen molt minvada tota la seva espectacularitat. Però bé, com dius, són pel·lícules que cada any les televisions projecten. Sí, exactament. No? De fet, La túnica sagrada, que es va estrenar l'any 53, va ser la primera pel·lícula en format de cinemascop, que era una pantalla més gran que la que hi havia fins aleshores. Va ser era un format que tothom volia veure perquè, clar, era una pantalla més gran. I aquesta va ser la primera pel·lícula, en definitiva, La túnica sagrada. Clar, això en televisió perd. I per tancar avui, doncs, escoltarem Rei de Reis. És una pel·lícula una miqueta més nova, de l'any 61, de Nicolas Ray. Aquesta pel·lícula, doncs, va ser la primera, si la memòria no em falla, en què es veia per primera vegada la cara de Jesús, la cara del Messies. Normalment a les pel·lícules, per una qüestió de respecte, sempre mostraven el Messies d'esquena. Cosa que a mi em sembla absurda, perquè si el fill de Déu s'havia encarnat en un home, perquè no havia de tenir una cara normal,
clar,
no? Vull dir, no, i però no te l'ensenyaven perquè no el veiessis massa humà. I clar, llavors quedava com una divinitat estranya. Però aquí, doncs, finalment, l'actor sí que ensenyava la cara. L'actor era Jeffrey Hunter. I al principi, clar, no li veies la cara, però hi ha un moment, una escena, en què finalment es gira, i, esclar, Jeffrey Hunter era un actor molt atractiu, era un tio molt atractiu, i amb uns ulls blaus formidables, esplèndids. I jo ho recordo perfectament, no m'he oblidat, quan en el moment que gira i la càmera enfoca, li enfoca la cara i els ulls, les dones de la sala van fer un oh, una cosa espectacular.
Es van acabar de convertir.
Sí, no, no, sí, bueno, com el flautista de Melilla que s'inseguit on fos, no?
Clar.
I realment era un actor molt atractiu. Va fer una carrera curta perquè va morir molt jove, als 42 anys, d'un vessament cerebral. Va morir. Bé, avui tanquem precisament amb aquesta pel·lícula, Rei de Reis, escoltant doncs, l'exquisida música que va compondre per a la banda sonora el compositor Miklós Rozsa.
Molt bé, doncs serà fins a la propera. Bona Setmana Santa, Víctor.
Igualment, gràcies.